Bona tarda. Benvinguts. Benvinguts als que esteu aquí i benvinguts als que ens esteu escoltant per internet també. Som uns quants més que els que estem aquí. Abans de començar, m'agradaria que féssim uns moments de silenci. Ja estàveu en silenci. I que sigui un silenci conscient, aquest. Un silenci en el que deixem a un costat tot allò que hem fet en el dia d'avui, que ens centrem en aquest instant, aquí, ara. El tema d'avui, sabeu quin és? Els secrets de l'obra de teatre, de la vida. Sí? Doncs aquests moments de silenci ens poden servir també a nivell personal com per anar pensant una miqueta, deixant de banda per alinear-nos amb el que farem ara. D'acord? Al llarg de la història, aquesta expressió de la vida com una obra de teatre s'ha atribuït a diferents autors. Un d'ells, Shakespeare, parlava bastant de la vida com una obra de teatre. I fem servir aquesta analogia com per descriure una mica allò que cadascú de nosaltres estem vivint i com dins de l'entorn en el que cadascun ens trobem, si ho podem veure o no com una obra de teatre. I segurament tots heu anat a teatre alguna vegada. Oi que sí? I quan anem a teatre, i quan estem mirant el que passa a l'escenari, quan marxem, no marxem queixant-nos del paper que ha tingut aquest o que ha tingut l'altre. Inclús ens pot haver agradat moltíssim el que ha fet de dolent en aquella obra de teatre, perquè ho ha fet molt bé. Ha fet molt bé de dolent. Oi? Inclús si es tracta d'una pel·lícula i no d'una obra de teatre, doncs també donen l'Òscar el que fa de dolent, perquè ho ha fet molt bé. En canvi, si nosaltres ens observem dins de l'obra de teatre, sempre pensem que allò que no ens agrada o que aquell paper que ha representat aquella persona, pensem que allò és erroni, que allò no hauria de ser així. En el moment en el que estic creant un judici, ja estic, per tant, dient que hi ha certes coses que estan bé i hi ha certes coses que estan malament. I no sé si coneixeu aquesta expressió que diu que ens agrada molt ser advocats de nosaltres mateixos, però jutges dels altres. Us sona aquesta frase? Té sentit? Quan algú ens acusa d'alguna cosa, del que sigui, pot ser petit, pot ser gran, doncs sempre trobem molts exemples o raonaments per justificar-nos allò que se'ns acaba d'acusar. Ens volem defensar i ens sembla que és molt natural i molt normal. En canvi, nosaltres mateixos ens convertim en jutges dels altres. Això està bé, això està malament. I en base a quin criteri fem servir si això està bé o està malament? Des de quins ulls estic mirant si allò és correcte o allò és erroni? I potser no seria tant què és o quin és el paper que està representant aquella persona, sinó separo per un costat qui és l'actor i quin és el rol o el paper que representa. Amb el que estic en desacord, amb qui és, amb l'actor o amb el rol? O potser penso que és part del mateix. Normalment pensem que és part del mateix i ens queixem d'aquesta persona. És que fixa't què m'ha fet, és que fixa't com és que fixa't tal. Sí? Però si fóssim capaços de separar la persona del paper que representa, que entenc que no per tothom és fàcil fer aquesta distinció, Però si som capaços de separar la persona del paper que representa la persona, no patiríem tant com patim. Perquè hi ha persones bones o persones dolentes? O hi ha persones que representen un paper que no m'agrada massa? Potser és més aviat això el que volem dir. Però ho associem a la persona. I llavors veiem aquella mateixa persona que apareix a la meva vida per algun altre motiu, que no ha fet res, ni tan sols ha obert la boca encara, però ja l'associo amb allò que en el passat em va fer, em va dir, i ja tinc la visió de que aquella és una mala persona. Però el que no em va agradar va ser el fet, va ser l'expressió, va ser el que en aquell moment era el paper d'aquesta persona. Almenys a mi m'ha ajudat bastant anar fent aquesta distinció entre la persona i el paper que representa aquesta persona. I que avui aquesta persona hagi representat el paper X no vol dir que sempre hagi de representar aquest mateix paper. Perquè si no, estarem sempre sent jutges dels altres. I és molt esgotador. O no? Que què m'ha dit, que què m'ha fet, i li expliques a un altre i l'altre, normalment el que et diu, ah, doncs a mi el que em va passar va ser, realment hi ha poca gent que escolti, i el que fa és associar aquest fet amb un altre fet amb el qual també estan jutjant una altra situació, o més que la situació, una altra persona en concret. Sí? Llavors, en el moment en el que sóc capaç de diferenciar i em fixo en la persona, intentaré veure aquesta persona com un ésser espiritual, com un ésser igual que jo, perquè jo també m'equivoco, perquè jo també faig coses que no sempre són adients, perquè jo també dic coses que no sempre són dites de la millor manera. O no? Això que es diu quan parles d'algú, bueno, i doncs, qui pot estar exempt d'haver passat per aquí? I és evident que hi ha fets i fets. I és evident que hi ha accions absolutament destructives i que potser, en general, no arribem a aquest punt de destrucció tan extrem en una vida normal i quotidiana. Però tot i així, cadascú en el seu petit gran món en el que ens movem, doncs quines són les accions que jo realitzo? I en tot cas, en el moment en el que me n'adono que l'atenció se'n va cap allà, com si fos un efecte boomerang que torni cap a mi i que aprofiti aquells moments per tenir una reflexió cap a mi mateixa. I jo què podria fer de diferent? I jo què podria fer per no deixar-me afectar d'aquesta manera? Hi ha uns quants aspectes que els he anotat aquí perquè no me'n volia deixar cap. Amb el tema de l'obra de teatre i d'allò que ens distreu en aquesta obra de teatre o allò que ens fa fixar molt en el que passa fora i no tant en el que passa dins, podríem parlar de l'atracció, la distracció, la reacció, que a més s'encaixa molt, l'atracció, la distracció, la reacció, l'exageració i la capacitat de control que volem exercir sovint sobre l'obra que estem veient. Si partim d'aquesta metàfora de que tot el que estem veient és una obra de teatre. Sí? I l'obra de teatre normalment passa en un espai així, està clar que molt més gran segons en altres llocs, però passa en un lloc així. I en el moment en el que pensem que tots estem en una obra de teatre, estem convertint la Terra en un gran escenari. En un gran escenari on, encara que ens sembli de vegades que ningú ens veu, tot queda. S'entén? Potser ningú m'ha vist fent no sé quina acció, però la vibració d'allò que he fet queda. I, evidentment, allò que jo he fet crea un resultat per mi mateixa. I aquí entraríem en tot el tema de la llei del karma, que després parlaré suau, no massa, però una mica també. El tema de l'atracció. Quan estem parlant de l'obra de teatre i ens deixem portar pel paper d'aquella persona o per aquella persona en concret, en bo o en dolent, l'atracció no sempre té per què ser atraure't per allò que t'agrada o per algú que t'agrada, sinó allò que fa que tota la teva energia s'enganxi amb alguna cosa que passa fora. I en aquesta atracció hi ha el que diríem l'aferrament, l'apego, que es diu en castellà, que no te n'adones, però molt suaument, molt suaument, molt suaument, et quedes enganxat. Sí? Enganxat a una manera de fer, o a una persona, o a tot el lligam emocional, el fet de perdre la teva llibertat per deixar-te atrapar o enganxar amb allò que està passant. I aquesta atracció la coneixem tots quan passa un fet i se't queda aquí dintre. I li vas donant voltes, i voltes, i voltes, i voltes. I sembla que no trobis la manera de desenganxar-te d'aquell fet que ja ha passat. Però ha exercit tanta influència sobre tu que és com si allò tingués més poder que el poder que puguis tenir tu mateix. S'entén això? En el moment en el que jo connecto amb la meva fragilitat, amb la meva debilitat, o deixo que s'apoderi de mi aquest fet de ser dèbil, el que estic fent és que estic sent molt més vulnerable perquè em quedi atrapat a les coses que passin fora. I llavors li dono molta força a això que passa fora, fins al punt que inclús hi ha persones que ho descriuen com que és que no puc ni pensar, no puc ni prendre decisions. Aquest és un fet que passa sovint. En el moment en el que tens una història en el teu cap, que et quedes enganxat amb aquella situació que ha passat en aquella obra de teatre, perds la teva capacitat de raonar, perquè la teva ment no està calmada. Una de les coses que més ens ajuda a la pràctica de la meditació és a calmar la nostra ment. I des d'una ment calmada podem prendre decisions correctes. Però si la ment no està calmada, llavors què passa? Sí? Llavors tot allò que ens pugui atraure, pot ser una situació, una persona, com us deia, pot ser un anhel que estàs desitjant i desitjant i no acaba de succeir mai. Sí? Per una altra part estan les distraccions, i aquí incluiria tot el que té a veure amb la comparació, comparar-me amb els altres, el no tenir una vida molt enfocada, el no tenir una vida amb un propòsit massa clar, i llavors et distreus pel que et diu un, pel que et diu l'altre, i a més no només et distreus, sinó que li segueixes la corrent. Algú ve amb una idea, ah, doncs vinga això, un altre, ah, doncs vinga allò, i perds tota la capacitat de concentració. I també la meditació ens ajuda a la concentració. Sabeu què és? O què vol dir concentrar? Concentrar. Centrar què? Tota l'energia dispersa, a nivell mental, per exemple, tota l'energia que està, pensaments cap aquí, cap allà, ser capaços de centrar tota aquesta energia en un sol punt. I això a vegades ho comentem quan fem sessions de meditació, que estem doncs guiant o donant unes paraules perquè es puguin anar enfocant en aquella, en allò que estem dient, i passa un pensament. Ai, m'he deixat el sopar a mig fer, després quan arribi a casa. Però tu tenies l'objectiu d'enfocar-te en això i ara t'apareix el pensament del sopar. Estic dient una cosa molt estranya?
No.
Oi que no? Doncs vinga, tornes. Però tampoc buscant la concentració per fugir de la distracció, tampoc hem de tenir una lluita que ens faci sentir malament a nosaltres mateixos. Perquè hi ha qui s'hi posa nerviós. Jo volia meditar, però no va per aquí. Perquè si ho penses així, doncs després què passa? T'agafa mal de cap, t'agafa tensió i et volies relaxar i justament el que estàs fent és agarrotar-te encara més. Però molt amorosament, vinga, va, ara això no toca, segueixo. I després vindrà un altre pensament. Ai, m'he deixat el paraigües avui. Vinga, doncs torna, que aquest pensament suau se'n vagi per tornar-te a concentrar en allò que volies concentrar-te. Però hem d'anar agafant el domini sobre la nostra ment. Hem d'anar agafant el que es diu la... sí, el que un mateix sigui mestre, amo de la seva pròpia ment. Perquè si no, el que passa és que ens quedem tan ficats dins de l'obra de teatre que és com si, ara imagineu què passaria si en lloc de veure l'obra de teatre des de fora, seria des de la perspectiva que vosaltres ho esteu veient. Jo estic aquí dalt, però vosaltres esteu aquí baix. Des de la vostra perspectiva esteu veient una obra de teatre aquí dalt. Ara imagineu, sabeu com es diu que surt un espontani i s'hi posa enmig? en el moment en què estic tan ficada dins de l'obra de teatre, és com si jo formés part d'allò. I possiblement aquella situació n'hi vagi amb mi, però ja m'hi he ficat. I no vol dir que físicament hagi intervingut en aquella situació, però hi ha moltes maneres de ficar-se en la situació. A nivell mental, per exemple, a nivell emocional, ja m'hi he enredat. A més ho diem així, ja m'hi he enganxat. Tu estàs aquí i aquella situació està aquí, però l'has feta teva. Has permès que allò tingui més poder sobre tu, t'ha distret de tal manera que has fugit del teu punt d'enfocament o de concentració. I el que també acostuma a passar quan ja ha passat aquí, que hem arribat a aquest punt, és que després reaccionem. Hi ha moltes maneres de reaccionar. Aquesta és la reacció. Està l'atracció, la distracció, la reacció. Hi ha qui reacciona quedant-s'ho tot a dins. Aparentment no passa res. Aparentment no diu res. Però això que es diu que la processó va per dins. Sí, però el dia que explota surt com si fos una bomba. Sí? És la reacció. Hi ha qui, quan està en desacord amb allò que està passant a l'escenari, és aquest altre punt extrem, que en seguida surt i diu el que hagi de dir en aquell moment, tot i que després normalment s'arrepenteix d'haver-ho dit, o si més no, d'haver-ho dit amb aquella fúria, amb aquell enuig. Sí? Com podem canviar això? És diferent reaccionar de respondre. No vol dir que tots ens sembli bé i hàgim de dir que sí a tot el que està passant. Però una cosa és reaccionar d'aquesta manera impulsiva, en l'expressió que sigui, ja sigui quedant-ho dins o que surti fora, però per altra banda també està el com, a partir d'allò que sents que no has de, que no has d'expressar d'aquesta manera, de quina manera pots respondre davant d'aquella situació, davant d'aquell fet. Si fem servir l'apartat de respondre, de prendre-t'ho d'aquesta manera, buscaràs el millor moment per expressar-ho. Buscaràs la millor situació per transmetre allò que per tu és important. No és que no ho diguis, ho dius, però segurament si comptes fins a 10, et sortirà d'una altra manera que no si ho dius de seguida. Si no, proveu. Hi ha petits mètodes així que ens ajuden a frenar el primer impuls. Unes quantes respiracions profundes. I sembla que ho vulguis anar a dir, però no ho diguis encara. No? Tranquil. Normalment, al cap de 5 o 6 respiracions, però ben conscients, la fúria o aquella energia que hagués sortit d'una manera descontrolada està ja més calmada, que inclús estàs acceptant la possibilitat de no dir-li ni tan sols ara, sinó esperar un altre moment on aquesta persona pugui estar més receptiva i ho pugui percebre sense ser ferida, que també és molt important. No hem de respondre amb el mateix tipus d'energia que ho estem rebent. Si és una energia molt violenta, molt plena de malestar, de neguit, de rebuig, i jo reacciono de la mateixa manera, no tinc dret a queixar-me. Perquè ja ho estic fent de la mateixa manera. S'entén? Llavors em queixo de l'altre. Però si jo he actuat igual, llavors com puc parlar malament de l'altre? Però aquesta és la capacitat que anem desenvolupant també des d'una ment serena, des d'una ment tranquil·la. El poder respondre suaument, i aquí torno al que deia a l'inici, separant el fet de la persona. De manera que quan jo em dirigeixi a aquella persona per parlar d'allò que considero que hagi de parlar, estigui parlant amb la persona, sent capaç d'haver apartat la situació de davant meu. I entenc que no és tan senzill, cal pràctica, però és possible fer-ho. És molt possible fer-ho, però ens hem d'entrenar, és com tot. Si aprenem a conduir, doncs fins que no n'aprenem ens costa un temps. Si volem tocar el piano, doncs hem d'anar practicant. No vol dir que sigui impossible, però cal un cert entrenament. I aquest és un centre d'entrenament de capacitats espirituals, que normalment no se'ns ha ensenyat així, però que podem veure com Si tu vols canviar, pots canviar. O no? L'ésser humà té una gran capacitat de canvi, però el primer pas que fa falta per canviar és que un mateix ho vulgui. I sovint diem, oh, és que aquesta persona hauria de ser així, és que hauria de ser diferent, és que fixa't, és que tantes coses podrien ser d'una altra manera, si no, i així anem dient. Però si aquella persona no se n'adona, no ens servirà de gran cosa. Però mentrestant, si canvio jo, potser l'altre també s'inspira a fer un canvi, veient un canvi en un mateix. I estic ben segura que alguns de vosaltres que veniu amb certa regularitat i des de fa un temps, segur que altres, a la feina o a casa, han pogut veure un canvi en vosaltres. Estic equivocada? Veuen canvis en vosaltres? Oi que sí? A casa o a la feina han pogut veure un canvi. Llavors és més possible que després de veure una mostra davant, digui, ai, i com ho fas? O on vas? O com practiques? Com és que abans per aquesta situació t'haguessis alterat i ara t'ho has pres d'una altra manera? I és aquest el punt d'inspiració més gran que podem rebre alguns dels altres. Estava parlant de l'atracció, la distracció, la reacció i una altra més. Algunes vegades volem controlar l'obra de teatre. Quan anem a teatre, volem controlar allò que passa a l'escenari, o anem a esperar a veure què ens ensenya. O algú surt i diu, però aquest no m'agrada així, ha de ser d'aquesta altra manera. Oi que no se'ns acut? Allò és una obra de teatre. Tu t'ho estàs mirant des de fora. Però quan volem que les coses siguin com nosaltres volem que siguin, malament. Malament per nosaltres, no per la situació que està fent el seu paper. Aquella persona o aquella situació ho està representant de la millor manera. Però per què encara a vegades aquesta actitud de voler que les coses siguin així, siguin així? I en el moment en el que les coses ja no surten com un voldria que sortissin, després pensem, què pensem? Però fixa't, però com no se n'adona? Però si ja li vaig dir. A més hi ha expressions així que diem sovint. Però si ja ho sabia. Però com és que s'ha tornat a equivocar d'aquesta manera? Això vol dir, i no ens n'adonem, però això és capacitat de control. Exercim, alguns més que altres, està clar, no tothom és de la mateixa manera, però en més o menys grau, una certa capacitat de control. Jo tenia previst el dissabte al matí fer tal cosa. I ara vens tu i em dius si puc fer tal altra. M'agradaria controlar la situació. No? Bueno, doncs tu has de triar què vols fer, això, allò. Però no pots controlar que les coses siguin com a tu t'agradaria que fossin. I estic parlant de situacions molt i molt quotidianes. Però penseu que si això ho extrapoléssim a les situacions mundials que estem vivint, com ens ho agafem que això és una obra de teatre? Perquè en el punt de vista més del dia a dia sí que ho podem arribar a entendre i podem... Són situacions... Poden ser més complexes inclús, però tot i així pot encaixar dins del que estic comentant. El que algunes vegades se'ns escapa del nostre punt d'enteniment és quan estem parlant de situacions de drames humans o de situacions de violència extrema on uns exerceixen un poder absolutament descontrolat sobre altres, aprofitant-se d'altres o visquent en certes situacions de submissió, etc. Però tot i així, ens agradarà menys o més, segueix sent una obra de teatre. On estem veient justament el resultat de les nostres pròpies accions. I podeu dir, però jo no tinc res a veure amb els refugiats de Síria. Però jo no tinc res a veure amb que hi hagi hagut un terratrèmol a Xile o a Roses. Val? N'hi va haver unes roses fa poc. O jo no tinc res a veure amb la situació política de tal país. Jo, personalment, des d'aquí, des de Barcelona, possiblement ni tan sols he trepitjat aquell espai, aquell país. Però hi ha el que podríem dir l'efecte humanitari, col·lectiu, que entre tots, i no només nosaltres, sinó les generacions anteriors, però sobretot aquestes generacions actuals, estem provocant una sèrie de situacions doncs, que la natura respon. La natura està viva. I si per un costat alguns éssers humans estan provant armament dins la capa de la Terra per provar el seu efecte, doncs no és d'estranyar que en una altra punta de món la Terra reaccioni. O estem menjant-nos l'Amazones, no és d'estranyar que llavors hi hagi sequia molt gran en un lloc i una inundació en un altre. És part de la mateixa obra de teatre que entre nosaltres estem escrivint. Entre tots, no tant un i l'altre, però sí tots plegats, en la societat en la que estem vivint, té a veure tot això. Tot el tema del canvi climàtic, per exemple. Tot el tema de la falta de generositat i de cooperació. No fa gaire estava escoltant, realment la Terra té suficients recursos per donar aliments a tota la població. Hi ha recursos per alimentar a tota la població, però és més econòmic tirar els excedents al mar que no enviar-los a l'altre lloc. O si els haguéssim ajudat a no tenir les llavors que estan tenint, podrien seguir produint allò que ells mateixos necessiten. És a dir, que és part de l'obra de teatre que entre tots hem anat construint. Per això, aquest tipus de reaccions doncs, de sentiment d'injustícia i sentiment de que no m'agrada el que està passant, per un costat ho podem veure com amb certa empatia, si voleu, perquè és veritat, no? Perquè certes persones han de passar pel que estan passant. Però potser la nostra col·laboració, la nostra resposta, però no reacció, hauria de ser doncs, com estic jo col·laborant o perjudicant el medi ambient amb la meva manera de viure. Quantes coses innecessàries estic comprant que realment no em fan falta, però que encara em deixo portar per les atraccions i les distraccions i acabo comprant allò que no em fa falta. No? Llavors, si mirem l'aspecte kàrmic que entre tots estem creant, un és el karma individual, doncs que jo em relaciono amb una persona, si no la tracto bé, al final aquesta falta d'amor em vindrà en aquesta direcció oposada. La llei del karma es tracta d'això, que tot allò que fem ens ve cap a nosaltres també. Estem transmetent amor, bons desitjos cap als altres, això és el que estaré rebent. I potser no ho rebo ara, perquè sobretot a Occident volem veure el resultat immediatament. Oh, però jo no he fet res per mereixer això. O jo, si amb tot el que l'estimo, com és que em tracta així jo? Coses així, no?, que a vegades diem i no ens n'adonem de les repercussions més a nivells subtils del que és la llei del karma. Però un és el karma més personal o individual, o familiar inclús, un altre és el karma a nivell col·lectiu, social, mundial. I llavors, amb tota aquesta obra de teatre, on hi col·loco Déu? O penso que si existís aquesta obra no seria com és? Perquè ja també, comento després això, un altre tema, amb aquesta capacitat de control que deia abans, ho hem volgut controlar tot tant, i ara torno a parlar a nivell mundial o social més ampli, ho hem volgut controlar tot tant que li hem deixat molt poc espai a aquesta energia suprema, bondadosa, que pugui actuar en aquesta capa de la Terra. I quan ja ho tenim tot malmès, en algun moment, i no tothom, però hi ha certes persones que diuen, hi ha algú allà dalt? Potser l'haguéssim pogut deixar actuar abans. Potser haguéssim pogut ser menys, tenir un efecte perjudicial menys potent. Sí, però hem volgut controlar absolutament tot. No parlem de la natura com una creació de Déu. Les tradicions religioses, espirituals, parlen de la natura com a part de la creació. Nosaltres som part de la creació, així ho hem entès sempre. Com puc jo voler dominar la creació? Dominar la natura perquè doncs, faci el que jo penso que ha de fer és posar-se en el paper de Déu. Per tant, aquesta energia s'aparta, no reacciona. No, és part del seu paper també, s'aparta suaument. perquè nosaltres fem el que considerem que hàgim de fer, i en això consisteix la nostra llibertat també. Però arriba un moment, i en aquesta època que estem vivint, que potser hem de fer servir el sentit comú com per dir, la veritat és que tal com estan en tot, i evidentment hi ha coses molt bones i molt constructives i molt positives, tampoc ho vull posar tot com que és una obra de teatre absolutament negativa o dolenta, no estic pensant així, però sí que m'estava referint ara a certs fets concrets. Però evidentment que hi ha molta energia positiva també actuant simultàniament. I jo puc triar de quin costat vull estar. Em vull afegir al costat constructiu, positiu, realista també, però alhora pensant que tenim alguna cosa a fer en la societat on vivim. O bé penso, però total, però és massa complicat. Llavors ens posem en aquest estat on és molt feixuc, on sembla que no es pugui fer res i realment podem fer moltíssim. Cada vegada que ens asseiem junts a meditar, sols o junts, però junts sembla que puguem percebre molt més l'energia que entre tots creem, no es queda només en mi el benestar o la pau o la fortalesa que estic sentint, sinó que es traspua, es transmet, s'eixampla, s'expandeix. I això arriba. Això arriba, però falta més d'aquesta energia, ens hi hem de sumar més. Es diu el que es parla de la massa crítica. Sabeu què és això de la massa crítica? Suposarem un exemple d'uns científics japonesos que fa un temps, fa molts anys, que és un exemple molt, molt típic per parlar d'aquest tema, que van fer un experiment amb uns monos a una illa i van observar que aquests monos, abans de netejar-se, de menjar-se una espècie de tubèrculs que menjaven, els passaven pel riu i després se'ls menjaven. Abans no ho feien, però van començar-ho a fer. En el moment en el que un va veure que feia això, l'altre també ho va fer, i un altre. Fins que van arribar a un cert nombre de monos que feien això, de netejar aquests tubèrculs abans de menjar-se'ls, a l'illa veïna van començar a fer el mateix, sense haver-se vist. En això consisteix la massa crítica, que arriba a un punt on ja és aquella quantitat més un, aquest més un, és la quantitat suficient com perquè passi alguna cosa més. Llavors, nosaltres formem part d'aquest grup que va creixent, perquè mentre tot una certa energia es va expandint, hi ha una altra energia, hi ha grans col·lectius de persones que estan enfocant-se des del treball personal, el treball espiritual, potser no tant des del punt de les creences, però sí des del punt de la connexió amb allò que és autèntic de si mateix, amb aquesta connexió amb l'energia suprema. I tot això està creant molt impacte al món. I el món farà un canvi quan entre tots actuem des d'aquesta manera. Quan fem atenció, i això sí que és com un treball personal molt i molt conscient, des que ens llevem fins que ens anem a dormir, fins a quin punt em segueix portant la reacció o no, fins a quin punt segueix la meva ment distraient-se per qualsevol cosa que pugui passar, fins a quin punt encara tinc o exerceixo capacitat de control, o bé sóc capaç de dir, no depèn res de mi i alhora depèn molt de mi. Però en el fet concret vull apartar-me d'aquesta controlar aquesta persona, de controlar aquesta situació i sobretot de no jutjar més. El que està passant és el que està passant. Arribar a aquest punt, ho llegia no fa gaire, on senti que tot està bé. Puc arribar a aquest punt? Són situacions que passen i ho estem vivint. Però en el moment en el que penso tot està bé, l'energia que es desprèn d'aquest sentiment és una energia molt sanadora i que, per tant, l'aportació que jo puc fer al món parteix d'aquesta sanació interna. Però si penso no està bé i parteixo d'aquesta altra energia, l'energia que estic transmetent està contaminada de tota aquesta negativitat que en aquell moment estic visquent per dins. Llavors és una opció, és una elecció el que tenim a les nostres mans. Com em vull comportar en el món en el que estic visquent? I sí, és una obra de teatre, però alhora el guió l'estem escrivint entre tots. M'agrada pensar, o prefereixo no pensar, com hi ha gent que diu, no? No, però jo què puc fer? No hi ha res a fer, jo sóc com una espurneta, una petita goteta d'aigua, jo què puc fer amb tota la immensitat de l'oceà? No? Però és que una miqueta, i una miqueta, i una miqueta, és que és una energia molt i molt potent la que podem estar despertant. Però ens ho hem de creure, que el pensament té molta força. Ens ho creiem, això? Són d'aquestes frases que es diuen molt i sonen molt bé i tal, però realment entenem que tenim una gran força dins nostra. Molt potent. Però que no només hi hem de pensar de tant en tant, sinó que el que us convidem sempre des d'aquí és que la nostra vida sigui una vida on brilli la llum de l'espiritualitat, una vida on, encara que anem caminant i no estem meditant en aquell moment, però que la nostra actitud meditativa estigui creant un impacte en allò que fem. Pot ser una acció molt simple. Anem en el transport públic, o estic comprant en el supermercat, o són tantes accions sense importància, podríem dir. Però hi ha una cosa que sempre hem de tenir en compte, i és que nosaltres existim, veritat? Per tant, pel sol fet d'estar vius, estem transmetent, sempre, permanentment. Però allò que estic transmetent és alguna cosa d'útil per la humanitat o perjudicial per la humanitat? És un pensament que ens podria acompanyar, per exemple, des del dia de demà, o des que sortim d'aquí. Per senzill que pugui ser allò que estigui fent, però des de quina actitud interna estic sortint? Per això, moments de silenci, de quietud, de meditació, són fonamentals, perquè després, en aquelles accions normals del dia a dia, puguin estar impregnades de força, de fortalesa, d'amor. No només de benestar, de pau, que ho podem experimentar de moltes altres maneres. Però estic parlant d'allò que ens connecta amb l'ésser espiritual que som. I quan em bellugo des de la consciència de l'ésser espiritual que sóc. I si en algun moment estic veient una cosa que penso que no és correcta, o alguna persona que penso, ja torno a ser... No, torno una altra vegada a separar la persona de l'acció. No m'ha agradat aquesta acció, després pensaré per què, però no canviaré mai els meus desitjos, els meus bons desitjos cap a aquesta persona. I entenc que hi ha situacions que és molt complexa pensar d'aquesta manera. Perquè hi ha hagut situacions, i potser alguns de vosaltres ja heu viscut situacions molt fortes amb algú, possiblement. Però tot i així, si treballo des d'aquesta connexió de veure l'altre com un ésser espiritual, és molt més fàcil que arribi un dia que sigui capaç de perdonar. Perquè fins que no arribi aquesta situació on sigui capaç de perdonar, no podré viure amb tranquil·litat i amb llibertat. I jo segueixo visquent, no? He pogut passar X situació, però la nostra vida hem de fer que sigui una vida viscuda en plenitud. I coneixem tots persones que han viscut una vida completament amargada perquè sempre han estat pendents o pensant en aquella situació X que va passar, o han viscut altres persones, o han conegut altres històries de vida de persones que han fet un tom en la seva vida. Una vegada em va inspirar molt una noia, n'haureu sentit a parlar, víctima d'ETA, Inés Villa, el nom no sé si el dic bé, es diu Villa de cognoms. Irene, exacte, Irene Villa. Quan era molt joveneta va perdre les cames en un atemptat terrorista i ara porta unes pròtesis, inclús és mare de família, i la intervenció que va fer en una taula rodona, la veritat és que va ser bastant potent. Com fins que ella no va aconseguir arribar al perdó, a l'acceptació d'allò que li havia passat, no podria viure una vida en plenitud, i se la veia, no és que estava fingint, realment se la veia una persona molt plena, una persona molt digna, i amb la seva actitud era tal que ningú podia pensar, fixa't aquesta pobra, no? Perquè també amb la pròpia actitud teva fas que els altres generin uns certs pensaments cap a tu. Si tu no et valores, doncs no és d'estranyar que altres també tinguin una mica d'aquest pensament cap a tu. Però mai ho podries pensar d'una persona així. que està clar que al darrere hi ha una bona tasca de treball personal fet i que segurament ha de seguir fent, igual que tots hem de seguir fent també. Però veus situacions com persones viuen tota la vida amargades o persones que han sabut estimar, que han sabut perdonar i que per tant la seva vida és completament diferent. Jo com vull ser? Quina és l'energia que vull que visqui en la meva vida? Perquè l'obra de teatre la seguiré representant igual. Seguiré estant en aquesta obra de teatre. Potser algun dia inclús em torno a trobar amb aquella persona que en un moment m'ha fet tant de mal, segons el que jo havia pensat. Però si sóc capaç d'anar netejant tots els meus sentiments des del meu cor, encara que torni a veure aquesta persona, seré capaç de veure-la i tractar-la amb el respecte que es mereix com qualsevol ésser humà. Igual que ens agradaria que ens tractessin a nosaltres també, de la mateixa manera. Llavors són unes quantes reflexions que segur que bueno, entre tots hem d'acabar de parlar i de madurar i de treballar, però sobretot quan anem incorporant la meditació com part de l'estil de la nostra vida, és el primer pas per anar entenent l'obra d'una manera positiva, constructiva, on hem d'aprendre moltíssim, moltíssim, moltíssim. Voleu fer alguna pregunta, algun comentari? No? Tot bé? Alguns dels que estan escoltant per internet? No? Doncs si no, el que faríem és una estona de meditació. I no sé si algú és potser la primera vegada que ve, el que farem és posar l'esquena recta, sí? Posarem l'esquena recta, el cos, sobretot amb les plantes tocant a terra, és més fàcil si arribeu, hi ha vegades que, però si no és com sentir el cos aquí, però al mateix temps enfocar la nostra atenció cap a l'interior. Si voleu tenir els ulls oberts o mig oberts, aquest pot ser un punt de concentració de la mirada mentrestant. Per allò de les distraccions que deia abans, doncs, el fet de tenir un punt de concentració sembla que ajudi també. Tot i que si algú prefereix tenir els ulls tancats, doncs com preferiu. Posarem una música suau i podeu anar seguint les paraules que ara aniré comentant. Sento el meu cos aquí, però alhora procuro estar present amb tot el meu ésser. I potser, durant tota aquesta estona que hem estat junts, han anat passant algunes situacions o algunes persones per la meva ment, associant allò que m'ha passat amb allò que estava escoltant. Però ara veig tot això com si fossin diapositives, com si fossin fotografies. Tot allò que ha passat ve i se'n va. I no hi ha res, absolutament res, que sigui per sempre. Tot ve i se'n va. i tota la seva velocitat. És com les ones del mar, que van i venen. I encara que torni a acostar-se l'aigua cap a mi, no és pas la mateixa aigua de l'ona anterior. Inclús puc veure l'obra de la vida com un tren amb diferents vagons, on a cada estació hi pugen passatgers i en baixen també. Al llarg de la meva vida he viscut en aquest tren, on en alguns moments he estat compartint el vagó amb uns certs passatgers que per diferents motius han anat baixant a diferents estacions. I jo encara hi sóc, en el vagó. I ara entenc que no puc jutjar, però sí viure en plenitud. La plenitud que vaig experimentant en moments com aquest, on torno a recordar qui sóc, què sóc. I ara sé que sóc una xispeta de llum, una espurna de llum, una energia que dona vida en aquest cos. I tots els altres éssers amb els que he anat compartint la meva vida i amb els que la seguiré compartint són també xispetes de llum. Amb diferents papers en aquesta obra de teatre de la vida. I cadascú interpreta el seu paper de la millor manera. I jo observo i segueixo transmetent bons desitjos cap a tot i cap a tothom. Entenent també que existeix l'energia divina, suprema. Aquesta gran llum que ens il·lumina l'escenari on tots plegats representem aquesta obra de teatre. I quan deixo que aquesta energia intervingui en la meva vida, torno a sentir esperança, il·lusió. Torno a veure la vida d'un altre color. Inclús entenent i acceptant que tot allò que he viscut, tots aquells bons moments i bons records que encara he experimentat en el dia d'avui, i tot allò que potser no em portava tants bons records, en realitat, tot em va servir per trobar-me en el punt que em trobo en el dia d'avui. On jo, l'ésser, sento la força que tinc dins i sento la força que rebo d'aquest sol diví per seguir amb il·lusió. Veient el futur proper i el més llunyà com si fos un gran camí ple de llum. Un camí ple de bondat, on deixo que l'energia suprema segueixi il·luminant i donant-me la claretat que potser alguna vegada per mi mateixa no tinc. Així que ara farem uns moments de silenci, de quietud, veient aquest camí ple de llum davant nostra. I ara em pregunto com estic. Què és el que estic sentint ara mateix? I ara sé que estigui on estigui, estigui amb qui estigui, puc seguir experimentant l'ésser que sóc en tota la seva plenitud. Om Shanti. Gràcies a tots. Doncs fins un altre dia. Adéu-siau.